Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
L'exèrcit ja ha fet acte de presència a Sabadell després que l'alcaldessa Marta Ferrés reclamés l'actuació dels militars per netejar punts estratègics de la ciutat i així reduir encara més el risc de contagi de coronavirus. Avui, efectius de l'exèrcit de València i del Bruc han començat a treballar en una residència de gent gran de Castellarnau. Ferrés assegura que la ciutat està oberta a fer el que sigui necessari per afrontar la Covid-19.
Per part de Sabadell estem a tota la disposició de tothom, de l'exèrcit, de la Diputació, de la Generalitat de Catalunya, del Govern de l'Estat, per evidentment posar tots els nostres mitjans tècnics i també, doncs, evidentment, assistencials per poder fer front a aquesta pandèmia.
Els militars treballaran durant tot el dia d'avui a la residència de Castellarnau i, si és necessari, podrien arribar a fer nit a la ciutat. És la principal notícia d'aquest divendres 27 de març, però en tenim més.
Titulars.
Les empreses del tèxtil es volquen en la producció de mascaretes i altres productes sanitaris, com per exemple bates o material de quiròfan, per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Raquel García, bon dia.
Bon dia. La patronal Texfor, amb seu a Sabadell, està coordinant una setantena d'empreses del sector perquè donin resposta a les necessitats expressades des del Ministeri de Sanitat. Aquesta tasca està servint com a oportunitat per seguir treballant en un moment en què l'activitat està pràcticament aturada, però no serà la solució a la situació del tèxtil. Així ho ha expressat el president de Texfor, Josep Moré.
Un problema de salut, un problema social, un problema econòmic molt greu, que em sembla que ningú ho havia somiat mai. Hi hem pensat coses, però això és una cosa que és un tsunami impressionant. I veurem com quedarem tots plegats, perquè això costarà. Perquè socialment també és molt fort, i la gent que estigui tancada a casa, confinada, també és fort per les famílies, per tot.
Moré reclama mesures específiques per ajudar el sector tèxtil a superar aquesta situació.
Els casos de coronavirus podrien superar els 19.000 aquest cap de setmana, segons les previsions del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquestes previsions es fan a servir a partir d'un model matemàtic amb un nivell de confiança del 99%. El professor de la UPC, Daniel López, explica per què serveixen aquests càlculs.
D'una banda, estem fent una previsió a curt termini amb molt bona qualitat. En aquests moments la fem fins i tot a 5 dies d'anticipació, per tal de, diguem-ne, poder avisar a les institucions sobre quina serà la situació en els futurs dies. També avaluem l'evolució de les dades, i per tant, si són positives, si no són positives, si cal millorar aquestes coses. Ho estem enviant a dues direccions generals de la Unió Europea i també estem ara en contacte amb els responsables de salut de la Generalitat de Catalunya.
Segons aquests càlculs, la pandèmia podria començar a estar controlada pels vols de Sant Jordi, tot i que encara és d'hora per confirmar aquesta conclusió.
De tot això i més us en parlarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat lleugerament respecte al dia d'ahir, tot i que el dia segueix marcat per la fredor i per el temps canviant. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de divendres es manté dominada per aquests intervals de núvols alts i mitjans que estones deixen el cel molt ennuvolat. Fins i tot aquesta propera tarda poden deixar anar 4 gotes mal comptades, alguna feble precipitació a les comarques del nord i est del país. Tot plegat acompanyat de temperatura que en general serà similar a la d'ahir o una miqueta més alta, amb màximes que podran oscil·lar fins als 14, 15 o tot estirar els 16 graus a les comarques del sud del país. De cara al cap de setmana, doncs continuarem parlant d'aquests intervals de núvols que a estones deixen el cel cobert i amb possibilitat de ruixats de tarda que podran donar lloc, sobretot, a aparèixer a punts de les comarques del Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Barcelona i de Girona. Això sí, aquest cap de setmana la temperatura podrà remuntar una miqueta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara parlem de mobilitat. Comencem comprovant com funciona el transport públic a aquesta hora. Connectem amb el Transmet. David de Toro, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, feu els desplaçaments indispensables. Recordeu que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. Tingueu també en compte que s'han suspès els horaris especials de cap de setmana. El servei s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a les 12 de la nit. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació i Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació calcada a la dels dies anteriors. Trobem tranquil·litat absoluta a les vies més properes a Sabadell i trobem les restriccions habituals a altres punts de la geografia catalana, com per exemple les restriccions per accedir als municipis de la Conca d'Òdena i també d'entrada i de sortida per la frontera, on només està permesa la circulació de transport de mercaderies. Passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Efectius de l'exèrcit procedents de València i el Bruc han aterrat avui a Sabadell. Els militars s'han desplegat en una residència de gent gran de Castellarnau a petició de la mateixa direcció del centre de la tercera edat. L'equipament havia estat un focus important de casos positius de coronavirus. Per això l'exèrcit s'encarregarà ara de desinfectar-lo. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, juntament amb el tinent d'alcaldessa Pol Gibert i l'intendent de la policia municipal, Joan Antoni Quesada, han rebut els militars a les instal·lacions de la residència.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, havia sol·licitat feia dies la presència de l'exèrcit a Sabadell per poder ampliar les zones on actuar per prevenir l'expansió de la Covid-19. Avui, finalment, l'ajuda ha arribat i s'ha centralitzat en una residència per a gent gran de Castellarnau, un focus important de contagis, segons ha informat Ferrer.
Com sabeu, aquí Castellarnau és un dels focus que hem tingut en la residència importants de contagi, per tant s'ha demanat l'ajuda, doncs, en aquest cas dels militars perquè puguin venir. Dir-vos que estem esperant aquí que arribi aquest regiment de València. Hi ha un primer cos, doncs, que ja ha vingut a fer el reconeixement i que de fet ja està organitzant, doncs, tota l'operació perquè es vingui a descontaminar aquest espai amb tota la professionalitat i totes les garanties possibles.
Els efectius de l'exèrcit desplegats a la residència hi treballaran durant tot el dia i fins i tot han habilitat carpes per poder pernoctar en aquest mateix espai. L'alcaldessa ha agraït aquest suport.
La idea és que s'estiguin aquí al llarg de tot avui, fins i tot que arribin a pernoctar en aquí, doncs, per poder deixar tota aquesta zona descontaminada. Des d'aquí, com a alcaldessa, agraï moltíssim aquesta ajuda. Com porto dies dient, crec que en aquests moments es tracta d'ajudar i que l'ajuda vingui d'on vingui.
Els militars també podrien desinfectar en els propers dies altres espais de la ciutat, com el Taulí, els entorns dels mercats municipals o també les estacions de Renfe i altres punts on hi hagi concentració de persones.
I avui precisament comença un nou servei de recollida específica de residus en una setantena de residències de gent gran del Vallès Occidental. Els residus d'aquests centres es recolliran i es tractaran de forma separada a la resta de residus municipals. Ja s'han acollit els ajuntaments de Sabadell, Barberà, Castellà, Sant Quirze, Cerdanyola, Matadepera, Montcà, Polinyà, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Les pròximes hores es preveu que s'hi puguin afegir més municipis.
A Sabadell han començat avui amb la recollida de 20 residències. La recollida es fa en dos camions que s'encarreguen exclusivament de fer el recorregut per tots els municipis adherits al nou servei, seguint un protocol acordat. En parla Anil López, president de Residus Vallès.
Des de la residència tenen unes instruccions de treball específiques perquè el dipositin, doncs, en el seu contenidor i tindrà, doncs, un horari de recollida. Llavors, el sistema funciona de tal manera que l'empresa de recollida trucarà 10 minuts abans a la residència i el personal de la residència haurà de treure el residu al carrer amb les bosses ben lligades i seguint tots els protocols de salut establerts.
Les bosses lligades aniran al contenidor que portaran els operaris de recollida sense que aquests hagin de manipular-les. Si tenen un contenidor propi, l'hauran de treure en el punt acordat seguint ordres del Ministeri de Sanitat, com recorda López.
Aquesta nova recollida ve per l'ordre del Ministeri de Sanitat del 22 de març, que estableix que s'han d'establir, doncs, aquestes recollides diferenciades de les bosses procedents de centres o llocs on hi pugui haver-hi un elevat nivell d'infectats per Covid-19.
Aquests residus no es tractaran a les instal·lacions del CTR Vallès, sinó que aniran directament a l'abocador o seran incinerats. El president de Residus Vallès també ha aprofitat per oferir alguns consells als ciutadans durant aquests dies de confinament.
Cal reduir al màxim la fracció resta, sobretot optimitzant la fracció de residus, no?, la separació d'aquests residus, i dipositant les deixalles al contenidor de la fracció corresponent. Respecte als guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra, quan anem habitualment a comprar amb aquests guants, recordar que no són envasos, que s'han de llançar a la fracció rebuig.
També alerten que aquests dies la generació de residus ha augmentat considerablement i per això demanen als ciutadans la seva implicació per generar el mínim residu possible.
Notícies migdia.
Més de 70 empreses tèxtils de tot l'estat, algunes de les quals ubicades a Sabadell, a la comarca, s'han bolcat amb la fabricació de material sanitari, com ara mascaretes o bates. La indústria tèxtil respon així a la crida que es feia des de diferents hospitals per denunciar la falta d'equips de protecció per poder atendre amb seguretat pacients amb coronavirus. La patronal Texfor, amb seu al mateix edifici del Gremi de Fabricants de Sabadell, coordina aquesta iniciativa. Avui n'hem parlat amb el seu president, Josep Moré. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Karen. Espanya té actualment prop de 4.000 empreses dedicades al sector tèxtil en les seves diferents variants. D'aquestes, un total de 75 han reconvertit la seva activitat per fabricar articles com mascaretes o bates, indispensables als hospitals per atendre pacients amb Covid-19, minimitzant el risc de contagi entre els professionals. Josep Moré ha subratllat la solidaritat del sector.
Automàticament, a veure, posant contacte, vam enviar circulars de totes les empreses i va haver de ser una resposta molt gran i totes les empreses que han pogut sempre han treballat de seguida. Vull dir, sí que hi ha una solidaritat amb uns compromisos que he sentit des d'admirar. De veritat que hi ha molta gent que s'hi ha abocat, gent que a més ha adequat la seva producció, els seus teixits, perquè hi ha molta gent que no fa això. En canvi, han modificat màquines, han modificat processos per poder servir als hospitals.
Les 75 empreses que participen del projecte estan en contacte permanent amb els ministeris que coordinen la crisi sanitària per tal d'adaptar-se a les seves necessitats. No obstant això, el president de Texfor recorda que les empreses també hauran de cobrar per poder sobreviure en el futur.
Jo sé que hi ha coses que s'han fet de forma gratuïta, que hi ha gent que espontàniament ha portat el que pugui en el primer moment. Però clar, si això s'allarga, evidentment les empreses han de viure i els recursos, l'energia, els materials s'han de pagar. Per tant, jo entenc que potser en una primera fase hi ha hagut empreses que han pogut fer una donació, però evidentment les empreses no són ONGs. Per tant, aquí sí que el ministeri haurà... Ara, com els pagaments, això no sé com anirà.
De fet, Moria ha explicat que la gran majoria del sector tèxtil està patint les conseqüències negatives d'aquesta crisi. Moltes d'elles han hagut de presentar ERTOs. No poden servir les comandes, però en canvi han de continuar pagant les despeses. Per això, el president de Texfor reclama el suport de les administracions per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus.
Igual que als hospitals, els calen mascaretes, els calen bates i respiradors, a la indústria ens falta un veritable suport econòmic per fer front a aquesta situació, perquè és molt greu. I al país no ens podem permetre, penso, ni perdre llocs de treball, ni tancament d'empreses. Per tant, aquí sí que el govern s'ha de mullar moltíssim, els governs s'han de mullar per ajudar a totes les empreses econòmicament a passar aquest parèntesis, que esperem que sigui curt, per aguantar, perquè, clar, les empreses totes anem al límit. I llavors, vull dir, econòmicament estan molt tocades.
Josep Moré confia que aquestes ajudes específiques al sector acabin arribant i admet que el coronavirus és un problema greu no només de caire econòmic, sinó també sanitari i social.
Precisament la manca de mascaretes i d'elements de protecció individual és un dels mals de caps del Departament de Salut. Per això han demanat col·laboració a investigadors tèxtils de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Terrassa. L'objectiu és buscar mecanismes per fabricar de manera ràpida mascaretes sanitàries que puguin ser reutilitzables. Però per arribar a aquest punt cal fer una recerca que podria trigar setmanes o mesos. Mireia Sans, bon dia.
Bon dia. Una recerca que ja han posat en marxa des de la UPC amb l'objectiu de trobar el teixit que tingui les propietats necessàries. Per això cal que no permeti les filtracions i que, per tant, aïlli el coronavirus. Però més, també s'hi ha de poder respirar sense problemes. Una recerca que l'enginyera tèxtil i professora de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, la Mònica Ardanuy, recalca que no serà senzilla d'aconseguir.
En cas de que es trobessin els teixits necessaris, també és important remarcar que caldria validar-ne l'eficàcia amb els nivells d'exigència actuals. Val? Això porta un temps, però bueno, ja han sortit algunes publicacions, ha sortit un BOE en què relaxen una miqueta els nivells d'exigències per poder vendre un tipus de mascareta que sigui una solució alternativa a les que actualment hi ha en el mercat.
En qualsevol cas, i pel que fa a les mascaretes domèstiques, recomana que es facin servir teles amb poca absorció d'aigua, com per exemple el polièster o el polipropilè. A més, també es poden combinar diferents capes de teles, com ara fundes de coixins o draps de microfibres. Però Ardanuy destaca que són mascaretes que no són reutilitzables i que, per tant, no serveixen del tot per aturar el contagi.
Per aplicacions no mèdiques, aplicacions que no siguin en medicina, o en cas de que necessitem protegir-nos de forma temporal i no tenim res més, doncs sí que es podria utilitzar una tela domèstica combinant un sol teixit o una combinació de diversos teixits, el qual podria bloquejar o dificultar o alentir la difusió del virus.
Una de les mascaretes Cardano deixa clar que en cap cas es poden fer servir com a solucions mèdiques perquè no compten amb totes les garanties que exigeix el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Avui a Catalunya fregarem els 14.000 infectats amb coronavirus. Demà se superaran els 16.400 casos i el cap de setmana acabarà per sobre dels 19.000 positius per la Covid-19. Aquesta tasca de predicció de l'evolució de la pandèmia és la que fan des del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya. Són aproximacions que es fan diàriament per poder prevenir les administracions de què es trobaran en els pròxims dies i també per veure si les mesures de control tenen els efectes desitjats o no.
Aquesta feina diària la qual veuen els governs català, espanyol i les autoritats europees, està assignat pel grup de recerca de Biocom de la UPC, però també per físics del Centre de Medicina Comparativa i de Bioimatge de Catalunya, vinculats a l'Institut de Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Els investigadors del projecte han creat un model matemàtic per permetre predir les noves infeccions de coronavirus amb un nivell de confiança del 99%, una eina indispensable per a les diverses administracions, com afirma el professor de la Politècnica, Daniel López.
El treball ha de servir, d'una banda, per preveure, per exemple, les necessitats a nivell hospitalari, si es pot tenir una anticipació mínima, es pot tenir capacitat de resposta logística. Ja està clar que en aquests moments ja estan treballant en una situació molt difícil. I d'altra banda ha de servir per anar a fer seguiment de si les accions de confinament i de control que s'estan portant a terme tenen els efectes que voldríem o caldria extremar-los una mica més.
Com dèiem, les previsions són que aquest cap de setmana acabaran més de 19.000 contagis a Catalunya. Pel que fa a la resta de l'Estat, es preveu que se superin els 90.000 casos, mentre que a Europa ja s'enfilarien fins als 300.000 el dissabte. Per López, la millor manera d'aplanar la corba de contagis és el tancament total de l'economia espanyola.
Jo entenc que la gent que està fent gestió política també les ha de mirar totes. Volen salvar l'economia, però probablement s'estan equivocant, perquè quan més triguem a controlar-ho tot plegat, l'economia se'n ressentirà més, i potser si l'aturem més ara, l'aturem de forma més important, igual aconseguim estalviar-nos unes setmanes posteriorment.
D'aquesta manera apunta que la pandèmia podria començar a estar controlada pels vols de Sant Jordi, tot i que confessa que encara és d'hora per poder afirmar aquest tipus de conclusions.
Jo faig una mica de broma i dic que m'agradaria poder afirmar que Sant Jordi mata el Covid. Si per Sant Jordi, diguem-ne, el panorama és molt més optimista, serà fantàstic, i des de principis de l'epidèmia ja estàvem, nosaltres parlàvem de finals de maig, no sembla inversemblant, tot i que realment no es pot assegurar res encara.
El que sí que es pot afirmar amb seguretat és la solvència del model matemàtic que s'utilitza en la predicció. Tant és així que ja estudien poder ampliar el termini de les seves projeccions i arribar una setmana vista. I és que la seva tècnica és capaç d'adaptar-se a les noves realitats que puguin aparèixer, com ara l'aplicació de tests massius a les persones possiblement contagiades.
Si ara comencem a fer molts testos, avaluacions de si es té el coronavirus o no es té, molt més que abans, doncs segurament augmentarem molt el nombre de casos, però realment no serà un augment de la situació epidemiològica, sinó que serà un augment del percentatge de diagnòstic. Però bueno, ja tindrem en consideració aquest fet per tal d'integrar-ho també en la predicció.
El model que utilitzen els investigadors està basat en l'evolució del nombre de casos confirmats en països on l'epidèmia està a punt de concloure, com ara totes les províncies de la Xina. El model no entra en les causes de l'evolució dels casos, però sí que avalua la qualitat de les mesures de control aplicades a cada país. Aquest tipus d'eines d'estudi són un privilegi que ens podem permetre als que ens ha tocat viure en una època com aquesta.
Jo també afirmo que som uns privilegiats de viure al segle XXI, perquè és el primer cop on una epidèmia, que n'hi ha hagut altres al llarg de la història, diguem-ne, es pot avaluar, es pot analitzar, es pot lluitar de forma a nivell global amb certes capacitats. I evidentment els resultats són molt diferents de si no hi hagués cap mena de control. El 1918, amb la grip espanyola, que seria una situació semblant, es parlava de 50 o 100 milions de morts. Per tant, realment, malgrat totes les dificultats que tenim, podem considerar-nos uns privilegiats de viure en aquest segle.
El model es va començar a aplicar al cap de 6 dies del decret de l'estat d'alarma. El motiu és que a partir dels 5 o 7 dies que es poden començar a notar els efectes de les decisions polítiques que prenen els governs.
El repartiment alimentari del rebost solidari es reforça aquests dies amb més punts de distribució a la ciutat. Si ahir l'escola Pau Casals obria les seves portes per garantir l'abastiment a les famílies amb baixos ingressos de la ciutat, aquest divendres ha estat el torn de l'escola Amadeu Vives, ubicada a la carretera Fra Luis de León, número 152.
Garantir aliments i productes bàsics a les famílies més vulnerables. Aquest és l'objectiu del rebost solidari també durant aquests dies d'emergència sanitària i confinament arran la Covid-19. Per això, a banda del servei que s'ofereix aquests dies a Fira Sabadell, avui s'ha posat en marxa un tercer punt d'abastiment, el repartiment d'aliments a l'escola Amadeu Vives al barri de l'Eixample. L'escola ha obert les seves portes per acollir 129 famílies sabadellenques. Cada família té el seu lot assignat, tal com explica Montse González Colomer, coordinadora i secretària de la Junta del Rebost.
Els lots van en relació al número de components de la família. Aleshores, hi ha el lot 0, que és per una família d'una sola persona, el lot 1, que és per dues persones, el lot 2, que és ja per 3 persones, i llavors hi ha el lot 3, que és ja per més de 5 persones. Després també hi ha lots específics per bebès, on es dona llet de bebè. I després hi ha els lots suplementats, que això també depèn molt de les treballadores socials, que una família, a part, se li pot donar el lot suplementat si és que no necessiten més.
Amb l'habilitació dels 3 punts de distribució, es volen reduir els desplaçaments de la població al màxim. El lliurament, recordem, s'adreça només a usuaris del rebost que recullen els seus lots, mantenint diversos torns i també les mesures de protecció i distanciament adequades.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Amb mobilitat, els ferrocarrils de la Generalitat adapten els seus horaris aquest cap de setmana.
Ferrocarrils de la Generalitat torna a adaptar els seus horaris per la crisi del Covid-19. Des de l'inici de l'estat d'alarma es desaconsella viatjar amb tren o amb transport públic. Per aquest motiu es readapten els horaris de tren. En la línia Barcelona-Vallès, la que passa per Sabadell, només passarà un tren cada hora i el servei finalitzarà a les 11 de la nit. Des de Ferrocarrils recomanen abans d'anar a l'estació consultar els horaris dels trens.
I precisament els bitllets de Rodalies de Renfe que s'adquireixin a partir d'avui només es podran pagar amb targeta.
La companyia implanta la mesura durant l'estat d'alarma per respectar les recomanacions de les autoritats sanitàries. Així doncs, des d'avui mateix només es podrà realitzar el pagament dels bitllets amb targeta.
Més notícies relacionades amb el coronavirus més enllà de Sabadell i de la comarca. 1.348 positius nous de coronavirus a Catalunya, cosa que eleva la xifra total als 12.940.
A més, en l'últim dia han mort 208 persones, per tant, ara el total és de 880. A més del nombre de total d'afectats arreu del país, 2.248 són professionals sanitaris. Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'han comptabilitzat un total de 2.384 atès altes hospitalitàries de persones diagnosticades amb Covid-19.
El conjunt de l'Estat s'ha arribat a les 4.858 víctimes mortals per coronavirus, amb 769 noves defuncions en un dia.
Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, reconeix que percentualment és una xifra alta.
Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y, por lo tanto, esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos. Pero ahora mismo es una de las preocupaciones importantes que tenemos y estamos trabajando en ella.
4.165 infectats es troben a la unitat de cures intensives. Amb aquestes dades, Espanya ja acumula 64.059 casos confirmats de coronavirus.
En consonància amb el repunt de les defuncions d'avui, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha alertat que s'ha de ser molt prudent al dir que s'està arribant al pic de contagis per coronavirus i ha afegit que les xifres són interpretables.
El doctor ha apuntat que s'ha de tenir en compte que les xifres ballen i que poden dependre del número de tests que es fan, ja que, per exemple, si se'n comencen a fer més, les xifres de contagis augmenten previsiblement. D'altra banda, ha apuntat que els hospitals comarcals i àrees bàsiques poden tenir molts més problemes de manca de material que grans hospitals.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que en aquests moments no estan en disposició de poder fer la prova del coronavirus a tota la ciutadania de la Conca d'Òdena confinada.
En una entrevista a Ràdio Igualada, la consellera ha dit que no es troben en aquest escenari i que ara la prioritat és sotmetre a la prova els professionals sanitaris i els de les residències de tot Catalunya.
Un total de 62 experts demanen al govern espanyol el confinament total.
Entre ells hi ha els investigadors Oriol Mitjà, Àlex Arenas i Xavier Rodó i han publicat un article a la prestigiosa revista mèdica de Lancet per demanar la mesura al govern espanyol per aturar el creixement exponencial de casos de coronavirus a l'Estat. Els experts alerten que el model predictiu basat en les mesures preses fins ara, restriccions parcials de la mobilitat, mostra que aquestes decisions seran insuficients per evitar que els hospitals es trobin desbordats en les properes setmanes i preveuen un col·lapse del sistema sanitari.
Els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest cap de setmana un total de 200 controls policials en diferents punts de carreteres i autopistes per restringir la mobilitat i evitar el desplaçament cap a segones residències.
Un miler d'agents treballaran en aquests controls dissenyats en el marc del dispositiu ORIS que el cos va posar en marxa per la crisi del coronavirus. L'objectiu dels controls serà l'aplicació de les mesures de restricció de la mobilitat previstes en el decret d'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol. Els punts de control seran fixes i dinàmics.
La Policia Nacional ha detectat en els últims dies 12.000 dominis i pàgines web relacionades amb el coronavirus que serien el pas previ per cometre fraus informàtics.
El cos de seguretat ha explicat que, tot i que la majoria encara no tenen contingut, algunes ja ofereixen vacunes miraculoses contra la Covid-19. Aquests dominis tenen com a objectiu obtenir les dades personals i bancàries dels usuaris, així com introduir virus informàtics als ordinadors. Per això, la policia ha demanat als ciutadans que només comprin en webs de confiança i que no obrin links ni es descarreguin tampoc arxius sospitosos.
I en últim punt, Comissions Obreres ha acusat el govern d'abandonar les treballadores del lleure educatiu.
El sindicat ha previst que els afectats per ERTO s'incrementaran en 10.000 més provenients d'aquest sector després de la modificació del decret que permetia garantir els seus llocs de treball. La Federació d'Educació del sindicat ha criticat la comunicació posterior d'educació que garantia el pagament a les empreses de menjadors llogades per l'administració, ja que deixa fora les que ho fan a través d'un contracte privat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I dos apunts més enllà de les informacions relacionades amb el coronavirus. Traslladat a l'Hospital de Sabadell un home de 83 anys per una indisposició.
Els veïns del carrer Peralada han informat aquest dijous al vespre que un home d'edat avançada es trobava indisposat. Una ambulància del servei d'emergències ha traslladat el pacient fins a l'Hospital de Sabadell, on se li ha fet una observació.
En successos, incendi d'un vehicle al carrer Argentina.
Els fets han tingut lloc aquest dijous al matí, tot indica que l'incendi ha sigut provocat. El vehicle tenia els vidres trencats i les rodes punxades. L'incendi ha cremat parcialment el vehicle abans que els bombers no l'hagin apagat.
El món del teatre celebra avui el Dia Mundial, però ho fa amb els talons abaixats, les sales tancades i les programacions ben buides. Una commemoració que, en ple context de la crisi sanitària derivada del coronavirus, és ben diferent d'altres anys, però que el sector ha volgut celebrar i reivindicar igualment amb un manifest llegit per l'actor Joan Pera, un manifest que arrenca així.
Ahir, avui, demà, i potser demà passat també, no hi haurà teatre. El teatre, l'art més democràtic del món, l'art del que tots ho podem gaudir, l'art de la comunicació a un públic expectant i generós. Aquí som capaços d'entregar les nostres idees i sentiments a canvi d'una rialla, un somriure, un plor o un aplaudiment agraït. Aquest acte d'amor i generositat que representa el teatre avui i arreu del món no serà possible.
En aquest text, Pere recorda a tots els amants del món del teatre que quan tot hagi passat, els actors tornaran a pujar a l'escenari i els programadors ompliran les sales de propostes. De fet, a Ràdio Sabadell hem volgut posar el nostre granet de sorra i al compte de Twitter de Ràdio Sabadell podeu recuperar tots els programes de l'Amunt al Taló, el programa d'aquesta casa dedicat al món del teatre. Menys d'un minut per les dues, és moment de posar punt final al Notícies Migdia d'aquest divendres 27 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon divendres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.